catedral.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 31 de març, en què parlam de la investigació que ha obert la Conselleria d'Educació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel d'Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia. Els fets, però, varen tenir lloc fa una setmana, diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre varen entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants i varen enviar fotografies obscenes. El claustre diu ara que la situació ve d'enrere i s'han vestit de negre com a acte de protesta. També el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha mostrat el seu rebuig als fets.
Hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educativa fa l'informe pertinent i posaran les mesures que hagin de fer i si s'ha d'obrir expedient disciplinari s'obriran expedient disciplinaris.
La direcció del centre ja ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i amb els pares. Tot d'una ho ampliem abans, però resumim altres titulars del dia. Un dimarts en què tindrà lloc la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca. Ahir, el president de la institució, Llorenç Galmés, va anunciar que cediran un sol alibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Són uns terrenys pròxims al velòdrom i que estan valorats en 4,6 milions d'euros.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política.
El debat es reprèn a les 10 amb la intervenció dels grups polítics amb representació al pla.
Mentrestant, a Eivissa, el Consell també ha avançat que ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa.
L'anunci l'ha fet el president Vicent Marí durant la mesa de l'intrusisme amb agents socials. Marí també ha avançat que complementarà les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra anunciades pel govern i l'estat espanyol.
I amb aquest escenari, la CAEP ha confirmat que l'economia de les Balears va començar a desaccelerar-se el 2025.
Tot i això, segons la patronal, l'economia va créixer un 3,3% el 2025, que és un 0,4% manco que l'any anterior. Per Illes, Mallorca va liderar el creixement econòmic.
I el govern ha presentat un pla de rotació de cultius per als pròxims 4 anys per salvar el sector de la patata.
Els pagesos s'hi podran adherir de manera voluntària i tindran ajudes econòmiques. L'objectiu és combatre la plaga dels nematodes que causa pèrdues greus de rendibilitat.
En parlarem a les 8:30 del matí amb el director general d'Agricultura, en Fernando Fernández, just avui i que la central lletera a Gama també deixa d'envasar llet. També el sector primari és ben present en aquest informatiu perquè som en directe al Port de Palma per parlar amb els pescadors.
La Federació Nacional de Confraries demana mesures urgents per fer front a l'encariment del preu dels carburants i amenaça amb deixar les barques amarrades. El president de la Federació Balear, Domingo Bonin, reclama que les ajudes al sector arribin ràpid. Declaracions fa només uns minuts a l'informatiu matí.
Les ajudes que se van cobrant en la guerra d'Ucrània, que en quantitat varen ser bones, però ens van arribar 2 anys i mig després, quan ja tot havia passat. Però a nosaltres el que ens interessa és que les ajudes arribin ara, que és quan tenim el problema.
I també serem en directe a la Fira Ciència Inclusiva en Acció a Palma.
Una iniciativa educativa que té com a objectiu fomentar les vocacions científiques entre l'alumnat en situació de vulnerabilitat.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà avui retrobar-se amb la victòria contra el Barça. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una nova jornada de la primera divisió de futbol Sala Somos i ho farà contra el Barça, segon classificat. El Palma no arriba en el millor moment possible. Això sí, si avui guanya, sumarà 3 punts que el situaran tercer a la classificació. I en futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Real Madrid de dissabte a Sant Moix i ho fa amb la intenció de donar la sorpresa i sortir de les posicions de descens. L'equip s'exercita a Sant Bibiloni i ho fa encara sense els futbolistes internacionals. Precisament avui, Vedat Muriqi es jugarà amb la selecció de Kosovo la seva participació en el pròxim Mundial. Serà contra Turquia.
I el temps torna a la notícia. Avui Menorca i bona part de Mallorca que comencen el dia amb avís taronja per fenòmens costaners i per vent. Marc Caldentai, bon dia. Continua, per tant, el temporal marítim a les Balears.
Bon dia, continua aquest temporal de vent i també de mala mà, sobretot que per al nord de l'arxipèlag, que aquí en cops que superaran els 80 km per hora, fins i tot els 100 en zones de muntanya, i aquesta xifra ja s'ha arribat cap a l'illa de Menorca. Atenció també a les onades, que poden superar els 10 metres d'ona màxima en el nord de Menorca. Per tant, jornada de temporal marítim, de tramuntana, tot això amb un cel variable, amb més núvols, sobretot a punts de Mallorca i Menorca, fins i tot poden arribar a caure quatre gotes aquestes pròximes hores, més ullades de sal durant el capvespre i estones de sal, moltes estones de sal, les que tindrem avui cap a Eivissa i Formentera. Temperatura que no canvia gaire, sí que és veritat que pot quedar lleugerament inferior a punts del llevant de Mallorca o de Menorca, màximes aquí de 14 a 15 graus, la resta valors que poden arribar els 16 de 7 graus. Per tant, jornada de vent, ara mateix en temperatura de 14 graus al Cudi, Ciutadella i Mahó, aquí afectades per aquest vent ja de component nord. Tenim 12 graus a Palma, a Llucmajor, 9 graus a Sant Antoni, a 11 graus a Vila i Sant Francesc.
Per cert, que els ports de Mahó i de Ciutadella estan tancats des d'avui matí. Són ara les 8 i 6 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i en Cel López. Continuem.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Conselleria d'Educació ha iniciat una investigació de l'atac homòfob a un professor de l'IES Baltasar Porcel d'Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia. Els fets varen passar diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre varen entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants i varen enviar fotos obscenes. El claustre assegura que no és un fet aïllat i que la situació ve d'enrere. Tant els mateixos professionals com l'administració es mostren preocupats per la normalització de les faltes de respecte als docents.
Els professors van descobrir els fets dos dies després i la direcció ja ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i els pares. El claustre es va vestir de negre per mostrar el seu rebuig. També el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha condemnat els fets.
No estan clars si són alumnes pròpiament de l'institut o no. Sembla que podria ser que no. Per tant, hem de veure de quina manera podem actuar i, evidentment, Inspecció Educativa fa s'informe pertinent i posaran les mesures que hi han de fer, i si s'ha d'obrir expedient disciplinari s'obriran expedients disciplinaris.
Vera assegura que la conselleria empara mestres i professors davant d'aquest tipus d'episodis a través de l'Institut Convivèxit per a la Convivència i l'Èxit Escolar i també del Departament de Prevenció de Riscos Laborals.
I per això el Departament de Convivèxit i la pròpia Conselleria d'Educació ha posat en marxa un pla 360 docent, de benestar docent, que han de presentar pròximament mesures contundents, sobretot de reconeixement de la figura del docent, que crec que cada vegada és més necessari.
El grup de companys de l'afectat ha mostrat a través de les xarxes socials el seu rebuig i l'indignació. Parlen d'un cas amb un caràcter clarament homòfob i asseguren que no és un cas aïllat, sinó que forma part d'una dinàmica més àmplia que s'arrossega de fa temps. Diuen que s'ha normalitzat la falta de respecte al docent.
També els sindicats educatius ho veuen de manera similar. L'STI alerta que el discurs de l'extrema dreta alimenta l'odi. Vicenç García, membre del sindicat, reclama una resposta clara.
Que l'administració prengui mesures, perquè això se podien considerar fets puntuals, però el cert és que cada vegada se donen amb més freqüència. Un centre docent ha de ser un espai protegit, ha de ser un espai segur, tant pels professorats com pels alumnat.
I encara de l'educació, la Universitat de les Illes estrenarà dues titulacions noves al curs vinent, el grau de Ciències de la Mà i un doble grau de Matemàtiques i de Física.
El grau en Ciències de la Mà, amb 35 places, formarà professionals per estudiar i gestionar el medi marí amb una visió multidisciplinària i pràctica. Els estudis tindran una durada de 4 anys i un cost total de més de 5 milions i mig d'euros fins al 2030, segons ha explicat el rector de la UIB, Jaume Carot.
La primera universitat del sistema universitari espanyol en oceanografia. Era una qüestió d'oportunitat. De fet, ja tardàvem.
D'altra banda, s'estrena el doble grau en matemàtiques i física amb 10 places i 5 anys de durada orientat a perfils científics d'alt nivell. Aquest programa costarà prop de 476.000 euros fins al 2031. A més, a partir del curs 2027-2028 s'incorporaran els graus en arquitectura i enginyeria mecànica amb menció nàutica. També es treballa en un grau STEM per a la formació de professors en ciències, tecnologia i matemàtiques i en el doble grau de llengua catalana i anglesa.
I avui a les 10 d'aquí dues hores comença la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca, un debat que ahir ens va deixar un anunci. La institució cedirà un sol alibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma. Ho va assegurar el president del Consell, Llorenç Galmés, que també va avançar una rebaixa del sostre de places turístiques.
Es tracta d'uns terrenys pròxims al velòdrom de Palma i que estan valorats en 4,6 milions d'euros. Galmés calcula que s'hi podran construir 323 habitatges de protecció pública, 35 dels quals seran cedits al Consell per Usos Socials.
La major promoció d'habitatge públic feta mai a la nostra terra. Uns terrenys que són propietat d'aquesta institució i que s'haurien pogut cedir molt abans si hi hagués hagut voluntat política. Ara sí que el Consell de Mallorca, amb un exercici de responsabilitat i també de compromís, cedim de forma gratuïta aquest solar per tal de donar solució en el problema de l'habitatge.
Com a contrapartida, s'habilitarà un espai de 400 metres quadrats com a centre cultural d'assaig per artistes. A més, en virtut de l'acord amb el govern, l'executiu cedirà un solar al Consell per a construir la futura Casa de la Infància de Limàs. Galmés també ha explicat que les obres del tram 1 de la via de cintura es podrien dividir en dues fases per agilitzar-ne les obres i ha anunciat que el cos d'inspectors turístics passarà de 20 a 30 gràcies al fons de l'impost de turisme sostenible.
Avui serà el torn dels grups polítics amb representació al ple, però ahir ja varen fer una primera valoració de la intervenció del president. Per la seva banda, PP i Vox treuen pit del pacte de govern. L'oposició critica la manca de propostes concretes.
La portaveu del PSIP, Catalina Cladera, ha lamentat que Galmés hagi criticat l'herència rebuda.
Com que no té projecte, necessita reforçar el seu projecte criticant l'etapa anterior. Però bueno, avui el que hem assistit és a un debat de política general que s'ha repetit els anuncis que ja n'ha fet durant la legislatura i que no ha complit.
I la portaveu de Més per Mallorca, Catalina Perelló, lamenta que Galmés no hagi donat més detalls de la llei que ha de regular l'entrada de vehicles a l'illa.
Per altra banda, també ha passat molt per damunt en la llei de l'aprovació, perdoneu, de la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca. Una llei que tots sabem que tenia el consens, que té el consens. Què ha passat? No mos ho ha explicat.
Toni Sales, del PI, ha trobat el discurs de Galmés buit de contingut.
Fa 3 anys que estan embarassats, fa 3 anys que hi són, però que no han nascut cap criatura. No hi ha cap política transformadora, no hi ha cap política de rehabilitació integral de zones saturades.
El portaveu de Vox, Toni Gili, ha trobat a faltar elogis cap al seu partit per part del soci de govern.
Por eso nosotros seguimos defendiendo esas políticas valientes que en muchas ocasiones el Partido Popular se queda a las puertas y no acaba de traspasarlas.
I la portaveu del PP, Núria Riera, sí que ha lloat els anuncis fets en matèria de carreteres.
L'execució de les obres del tram 1, que és aquella execució de tram que passa pel Coll d'en Rabassa i que permetrà descongestionar part important de la via de cintura i donar solucions en els veïnats que tenen ara avui en dia la carretera per damunt les seves teulades, i les obres de Sant Llorenç.
També l'habitatge ha estat un dels temes principals tractats en la mesa contra l'intrusisme, duit a terme el Consell d'Eivissa en representació de tots els agents socials. El president de la institució ha avançat que ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
El president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, ha anunciat que complementarà les ajudes ja anunciades pel govern balear, 160 milions, i les anunciades també per l'Estat per pal·liar els efectes de la guerra.
De col·laborar també amb el govern central i amb la comunitat autònoma per suplementar aquelles ajudes que puguen fer tant el sector primari com els diferents sectors productius.
Des del sector empresarial reben amb bons ulls aquestes ajudes. Sentim primer el vicepresident de CAEP, José Antonio Rosselló, i després el president de PIMEF, Alfonso Rojo.
Yo creo que vamos en el buen camino.
Bienvenidas todas las ayudas, sirvan para minorar el aumento del coste de la vida de las personas.
Quant a l'habitatge, asseguren que el 95% de l'oferta d'Airbnb en aquests moments és legal i a la resta de plataformes parlen d'un 80%. S'han eliminat 18.000 places turístiques il·legals i algunes comencen a passar al mercat normal. Són Rosselló i Marí.
Se están produciendo trasvases de viviendas hacia el mercado normal.
Vivendes que han set sancionades i per reduir el 80% de la sanció són apuntades al programa Lloguer Segur.
Des de sindicats demanen més rapidesa i limitar el preu del lloguer. Sentim els representants de Comissions Obreres i UGT a Eivissa, Pedro Campillo i Consuelo López.
Que se topen los precios de los alquileres porque están disparadísimos.
Los sindicatos nos parece que van muy lentos.
Maria ha dit que quan els projectes residencials estratègics al mes de juliol sabran quants pisos es podran obtenir amb aquesta fórmula. A més, el Consell ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a Eivissa.
I hem arribat a les 8:15. L'economia de les Balears va créixer un 3,3% el 2025, segons la CAEP. Això és un 0,4% manco que l'any anterior. Són unes xifres que, segons la patronal, confirmen la desacceleració de l'economia de les illes.
La presidenta de la CAE, Carmen Planas, diu que el creixement del producte interior brut es va moderar sobretot els darrers mesos de l'any a causa d'un mes d'octubre més fluix del que s'esperava en el sector turístic.
Esta desaceleración de nuestra economía confirma los signos de agotamiento de un patrón de crecimiento basado en el volumen. En este inicio de 2026, el conflicto en Oriente Próximo ha disparado de nuevo la incertidumbre a escala global.
Per Illes, Mallorca va liderar el 2025 el creixement de l'economia amb un 3,3%, dèiem, seguida d'Eivissa i Formentera amb un 3%, i en Menorca amb un 2,7%.
I avui el ple del Parlament comença a les 10 i allà l'oposició espera conèixer més detalls de les mesures anticrisi presentades divendres per la presidenta del govern. Vox i Més per Mallorca s'han mostrat fins ara crítics, lamenten que l'executiu els demani aportacions per arribar a un consens, però que no els doni marge per fer-ho. El PSIP ha dit que donarà suport al decret, tot i que, com Més, critica la manca de contingut social, i el Partit Popular, per part seva, defensa la rapidesa i el suport majoritari que aconseguirà.
El portavó de Més per Mallorca, Josep Esteguia, i la de Vox, Manuela Cañadas, han criticat que l'executiu hagin anunciat les mesures sense haver-les compartit prèviament amb el grup parlamentaris, malgrat el compromís adquirit.
Vaig assistir amb estupefacció en aquella posada en escena, perquè no entenc de què va servir la reunió a la qual se mos va convocar dimecres.
Estamos bastante sorprendidos. Nos están pidiendo un apoyo a un decreto que no hemos leído, que ni siquiera tenemos acceso a un borrador, que supuestamente este borrador se iba a hacer después de aportar todos los grupos parlamentarios nuestras medidas.
Per la seva banda, el PSIP considera que les mesures són insuficients. El portavoc Iago Negueruela, tot i donar suport a les iniciatives destinades a empreses, troba a faltar un paquet més ample de caràcter social.
Hay una agenda económica y una agenda de sectores que creemos que es importante cubrir, que es importante además para intentar frenar derivaciones de precio hacia el consumidor final, pero que también creemos que son necesarios otro tipo de medidas de carácter social.
En canvi, lògicament, el PP ha sortit a defensar el decret. Sebastià Sagreras assegura que el govern té el suport necessari per aprovar les ajudes i subratlla que és només un primer paquet.
Un consens, si no de manera unànim, el més gran possible. I que aquelles mesures més susceptibles de crítica o de no aconseguir-se unanimitat, encara que sí que puguin aconseguir-se majoria d'esplenari i, per tant, puguin ser convalidades, podrien anar a un pròxim decret.
En el ple d'avui s'espera que es parli d'aquesta qüestió, però també es votaran dues proposicions no de llei, una del PSI per recuperar la moratòria de places turístiques fins que no s'aprovin estudis de capacitat de càrrega, i una altra del Partit Popular en defensa dels autònoms.
I parlem encara de les conseqüències de la guerra a l'Orient Mitjà. La Confederació Espanyola de Pesca i la Federació Nacional de Confraries de Pescadors insisteixen que s'adoptin mesures urgents per tal que el sector pugui fer front a l'encariment del cost dels carburants. A més, amenacen de deixar les barques amarrades si no s'abarateja el gasoil. Volen conèixer què en pensen els pescadors de les illes. Anem en directe fins al moll de Palma. Allà hi ha Cristina Bausà. Cristina, bon dia.
Bon dia. Idò, pel que ens han pogut explicar, hi ha inestabilitat en el sector, una inestabilitat provocada en gran part per l'increment del preu del combustible, però el president de l'Associació de Confraries de Pescadors de les Balears, Domingo Bonnin, ens ha explicat que de moment ells no deixaran les barques amarrades i que per fer-ho els preus d'aquest combustible haurien de pujar encara més. Ara bé, Bonnin ha assegurat que el descontentament va més enllà d'això i afirma que el primer trimestre de l'any ha estat horrible per a ells.
El mes de gener i febrer s'ha sortit molt poc. La darrera setmana de febrer i el que duim de març és molt, molt, molt inestable. No és que hi estan mal temps, ha estat bon temps, però també han tingut jornades de mal temps. L'aplicació de la normativa comunitària, no hem d'oblidar que en el mes de febrer varen aturar per aquesta locura de reglament comunitari.
Ho ha dit fa uns minuts en una entrevista que li han fet a l'Informatiu Matí des d'aquí, des del Moll de Palma, i en aquesta conversa també ens ha avançat que esperen ajudes per fer front a la situació que viuen ara mateix, ja que gairebé surten per tenir pèrdues.
Gràcies, Cristina. I el Ministeri de Transports també ha acordat amb el Comitè Nacional d'en Transport un nou decret llei per donar suport al sector afectat pel context internacional i l'encariment del combustible. Entre d'altres mesures, es modifica la fórmula de revisió dels preus del transport, que ara passarà a tenir un pes del 40% a damunt del preu del carburant abans d'impostos, i les factures hauran de desglossar aquest ajust de manera clara.
El decret també consolida aclariments previs. No s'inclouran bonificacions ni ajudes temporals al càlcul del preu. Les bonificacions existents s'aplicaran a hidrobiodiesel i biodiesel i es preveuen sancions per a qui incompleixi la norma. L'objectiu és aportar més estabilitat al sector del transport per carretera davant l'augment dels carburants.
També hi ha preocupació en el sector primari d'Eivissa davant les conseqüències del conflicte, com la pujada dels preus dels productes locals, un costos que han explicat es podrien arribar a duplicar. A causa de la insularitat és el president de la cooperativa de Sant Antoni, Toni Tur.
Ens ha frenat un poc el ritme de feina en alguns moments, en desembre, en gener. Algú pues, no ha parat de ploure i no ha pogut sembrar quan tocava, però de cara a estiu són tot beneficis. És a dir, hem tingut molta sort que fessin unes pluges excepcionals.
I la secretària d'Estat d'Agricultura i Alimentació, Begoña Bernal, diu que el sector agrari afronta un moment especial, complexitat per l'encariment dels carburants. Ho ha dit a Eivissa en una visita en què ha destacat el paquet d'ajudes aprovades pel govern de l'Estat.
Ahora mismo, con el mercado que hay, fuera de unas cooperativas hace mucho frío. Un agricultor solo no va a ningún lado. Entonces, está claro que el trabajo está a nivel cooperativo y aquí se está haciendo y están intentando además seguir esa unión para crear cada vez una cooperativa mayor para poder dar esa respuesta a los productores locales, ¿no?
I aquest dilluns s'han registrat una trentena de retards a l'aeroport de Palma en el primer dia de vaga dels treballadors de terra. Al d'Eivissa no hi ha hagut cap incidència, però els sindicats denuncien uns serveis mínims abusius. L'aturada indefinida es durà a terme els dilluns, dimecres i els divendres. La plantilla de Ground Force reclama el compliment dels compromisos salarials del conveni vigent.
Unes afectacions que confirmen els passatgers que en un dia de molt de trànsit als aeroports per les vacances precisament de Setmana Santa.
Sí, sí, mi vuelo sí ha sufrido un retraso y van cambiándonos también de puerta de embarque y la verdad es que ha sido más o menos unas dos horas y pico así.
Ha estat como una hora y cuart de retras.
Sí, jo estem venint d'una hora i mitja de retras des de València, o sigui que...
I ha estat larguíssim, ha estat 20 minuts de retras, després 30, ens van dint, hi ha molta gent de huelga i així que ha estat impossible vindre aquí.
El responsable del sector aeri d'UGT, José Negreira, denuncia que l'empresa no compleix amb els salaris dels treballadors.
Estamos esperando eso. Es decir, nosotros imaginamos que la empresa se pondrá en contacto con nosotros, ellos creían que no tendría seguimiento, pero la verdad que la gente cuando no cobra lo que le toca y tiene firmado y pactado en un convenio, reclama su salario. Es decir, no estamos en una negociación ni en un enfado entre empresa y sindicatos, estamos en una solicitud que nos paguen lo que nos deben.
La vaga és d'àmbit estatal, indefinida i en diverses franges horàries, amb aturades de les 5 a les 7 del matí, d'11 a 5 de l'hora baixa i de 10 del vespre fins a la mitjanit.
I encara un apunt més del sector aeri. Iberia i els sindicats han acordat un expedient de regulació d'ocupació voluntari per a gairebé un miler de treballadors. Es preveuen prejubilacions a partir dels 61 anys, en el cas del personal de terra, 60 en els pilots i 58 per la tripulació de cabina.
Els treballadors que decideixin deixar la companyia ho faran amb un 80% del seu salari brut, en el cas de les prejubilacions, i 35 dies per anys treballat en els menors de 60 anys, en el cas de baixes incentivades. Les dues possibilitats. Les sortides es produiran de manera progressiva entre el 1 de maig de 2026 i el proper 31 de desembre de l'any 2028. Tot això en funció de les necessitats organitzatives i productives que pugui tenir la companyia.
Informatiu Matí. Esports.
I arribem a les 8 i 25 minuts, encetam la informació dels esports. Parlem avui de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà retrobar-se aquest dimarts amb la victòria contra el Barça. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. L'equip mallorquí afronta una nova jornada de la primera divisió de futbol Sala Somos i ho farà contra el Barça, segon classificat. El Palma no arriba en el millor moment possible, això sí, si avui guanya sumaria 3 punts, que el situarà en tercer a la classificació. Antonio Vadillo espera que el seu equip recuperi les bones sensacions.
Necesitamos recuperar sensaciones, necesitamos ser un equipo competitivo al máximo nivel, incluso te diría que por encima del resultado. Ahora mismo creo que al final estos son procesos y necesitamos fiabilidad, y la fiabilidad te lo da lo que hagas en el partido, no el resultado en sí.
Com dèiem, si el Palma guanya, se situaria tercer a la classificació i, per la seva banda, el Barça necessita els 3 punts per continuar la lluita per la primera posició amb el Pozo Múrcia. El porter del conjunt palmesà, Denis, té clar que l'equip no pot desconnectar-se en cap moment del partit d'avui si vol sumar la victòria.
Partit que tenim que estar 100% centrados, perquè partit que pot decidir, que ha decidit per detalls. Y como dice, tengo que estar 100% concentrado porque será un partido muy duro y tengo certeza que vamos a dar de todo, competir al máximo nivel para poder salir con una victoria.
El Palma Futsal Barça començarà a les 7:30 i el podreu seguir en directe a IB3 Ràdio. En futbol, el Mallorca ja prepara el partit contra el Real Madrid de dissabte a Somos i ho fa amb la intenció de donar la sorpresa i sortir de les posicions de descens. L'equip s'exercita a Sant Bibiloni i ho fa encara sense els internacionals. Precisament avui, Vedat Muriçis jugarà amb la selecció de Kosovo. La seva participació en el pròxim Mundial serà a les 8:45 del vespre contra Turquia en aquesta final de la repesca. I també avui la selecció espanyola disputarà a les 9 del vespre el seu segon partit amistós d'aquesta concentració. Serà contra Egipte. Després del còmode triomf davant Sèrbia, el combinat nacional vol continuar amb bones sensacions de cara al Mundial d'enguany. A hora baixa, l'equip va fer el darrer entrenament abans de la cita d'avui al camp de l'Espanyol. Sentim el seleccionador Luis de la Fuente.
Para nosotros es muy importante estos dos partidos porque, como lo dije también el primer día, nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. El lunes empezamos a trabajar ya para el Mundial, llevamos tiempo con el foco puesto, pero no de esta manera centrados como estamos actualmente. Ya jugamos un partido ya pensando en el Mundial y este efectivamente exactamente igual. Estamos con el foco centrado única y exclusivamente en el Mundial. Ahora más que nunca. Antes lo mirábamos un poco de reojo, ahora ya focalizado única y exclusivamente.
En futbol base ja està tot preparat perquè demà comenci l'EAST Mallorca Cup. El torneig internacional comptarà amb la participació de 2.500 jugadors repartits en 112 equips de 18 països en les categories Alaví, Infantil i Cadet. Tobal Tudurí és el director del torneig.
Tenim un rècord de participació, tenim un rècord de països participants, tenim equips, 4 equips de Menorca i tenim de Mallorca de molt d'indrets i bueno, estem molt, molt contents també que els alors d'aquí puguin disfrutar d'aquesta experiència. S'han fet feina per aquests 5 dies i bueno, creu guantes dits perquè tot surti bé i es vagi reflectada tota la feina que hem fet durant l'any.
En bàsquet, el seleccionador nacional Xus Mateo va impartir ahir a Inca una xerrada dirigida a entrenadors. El tècnic, que ha classificat Espanya per a la segona fase prèvia del Mundial 2027, va entrenar al Real Madrid, coincidint així amb Sergi Llull i Rudi Fernández, i també coneix bé Àlex Sabrines. D'aquests grans jugadors balears que va tenir la selecció espanyola, en parla així. Sentim Xus Mateo.
He disfrutado mientras los he tenido a todos ellos en clubs, a Àlex hace mucho en Málaga, a Sergi, por supuesto, y a Rudi, por supuesto, en el Real Madrid, y encantado de haber vivido con ellos cosas muy bonitas, pero no nos podemos quedar anclados, ¿no?, en si les echamos de menos o no. Por supuesto que son grandísimos jugadores que han dado mucho, pero hay que mirar adelante, hay que mirar adelante con optimismo. También hay muchos jugadores muy buenos, alguno de aquí, de Mallorca, que...
I amb vela, el trofeu Princesa Sofia, ahir varen començar les regates de les categories olímpiques. Pel que fa als representants balears, Marta Cardona amb el català Jordi Xamà signaren un segon i un primer lloc a les dues proves de la categoria 470 mixt. I per la seva part, Paula Barceló, amb la canària Maria Cantero, actuals campiones del món en la categoria 49er FX, de moment són 11enes a la seva taula. Amb vela, posant punt final a la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són ara les 8:30, repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. La Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària Baltasar Porcel Andratx. Un inspector va visitar ahir el centre per avaluar la denúncia.
Els fets, però, van succeir fa una setmana, diumenge, dia 22 de març, quan uns alumnes d'un altre centre van entrar amb un compte fals a una classe virtual i varen fer comentaris denigrants. La Conselleria d'Educació ha condemnat els fets i la direcció del centre ha identificat els alumnes sospitosos i s'han reunit amb ells i amb els pares.
I avui es fa la segona jornada del debat de política general del Consell de Mallorca i el president de la institució, Llorenç Galmés, va anunciar que cediran un solar a l'Ibavi per construir més de 320 habitatges públics a Palma.
Són uns terrenys pròxims al velòdrom i que estan valorats en 4,6 milions d'euros. El debat es reprèn a les 10 amb la intervenció dels grups polítics.
I a les 8:45 serà el torn de les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí i avui pendents un dia més del vent. Menorca torna a estar incomunicat per Max Alcamarasa. Bon dia.
Bon dia. El port de Mó ha tancat a les 6 del matí i el de Ciutadella 3/4 d'hora més tard. L'empitjorament de les condicions meteorològiques fan impossible el trànsit marítim, tot i que els dos ports havien reobert ahir que vespre. Menorca continua avui a més amb avís taronja per fenòmens costaners amb onades que poden assolir els 11 metres d'altura. També hi ha avís per vent groc fins a les 10 del matí, quan s'eleva també a taronja amb previsió de tramuntana i ratxes de 90 km per hora.
I el Consell d'Eivissa ha encarregat un estudi per saber quants habitatges buits hi ha a l'illa. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'anunci l'ha fet el president de la institució, Vicent Marí, durant la mesa de l'intrusisme amb agents socials. Marí també ha avançat que complementarà les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra anunciades pel govern i l'estat espanyol.
I a Mallorca avui, la fàbrica de Gama deixa d'envasar llet. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. El grup d'AMO va comunicar a principi d'aquest mes a la plantilla de les tres explotacions que la subministraven. N'hi ha una que tanca i dues la intentaran sobreviure a la crisi venent de la península.
I precisament del sector primari en parlem a la nostra entrevista. La Conselleria d'Agricultura ha presentat un pla de rotació de cultius per protegir el sector de la patata. Els pagesos s'hi poden adherir de manera voluntària i tindran ajuts econòmics. El principal objectiu és combatre les plagues i, de manera específica, la dels nematodes, que ha infestat cultius a zones com Sa Pobla. Aquest pla s'ha presentat a la reunió de la Mesa de la Patata i ara en parlem amb Fernando Fernández, que és el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural. Bon dia.
Bon dia.
Un dels principis d'aquest pla és que el cultiu de la patata no es pot mantenir de manera continuada sobre les mateixes parcel·les sense un sistema de rotació adequat. En què consistirà aquesta rotació?
Bueno, la rotación es un sistema, la rotación está implícita dentro de lo que es el cultivo de la patata. En cualquier zona productora de patata, la rotación en las tierras donde se implanta el cultivo es absolutamente necesaria. Lo que pasa es que en Mallorca tenemos la dificultad de que las explotaciones son más pequeñas, tienen menos tierra disponible y las rotaciones pues son difíciles porque además el cultivo es bastante intensivo. Entonces, lo que hemos hecho es estudiar las distintas posibilidades con un grupo de expertos donde participa gente del Ministerio, de otras universidades y además del propio CSIC, para ver las posibilidades viables que había. Entonces, combinamos varios elementos. Combinamos la introducción de una planta trampa, que esto es muy importante, es una solanácea, que en principio es silvestre, pero que actúa como trampa de los nemátodos, combinado con la solarización, que ya habitualmente hacen los payeses, y también con un cultivo no hospedante, que suele ser un cereal o una leguminosa. En un plan que tiene que durar 4 años, donde lo pautamos en función del grado de infestación de la parcela en concreto, y que en esos 4 años lo que sabemos, lo que nos dicen los expertos, lo que nos dicen los experimentos que hay y las pruebas que se han hecho, es que hay un descenso muy acusado, un descenso muy profundo de los niveles de nemátodos en la tierra.
Durant aquest procés, com de productives seran aquestes terres per obtenir-ne un benefici econòmic?
Sí, efectivamente, durante estos 4 años la productividad de la patata en estas tierras disminuirá. De hecho, algún año habrá que dejar de producir patata en las tierras, alternando las hectáreas, es decir, ningún agricultor se quedará sin producir toda la patata en todas sus tierras, sino que irán alternando, porque eso se tiene que organizar bien. Pero el propio cálculo económico que hemos hecho desde la Dirección General incluye el lucro cesante, es decir, la cantidad que los agricultores van a dejar de percibir por la producción de la patata calculada en estos años. Entonces, eso también está calculado dentro del importe económico.
Aquest sistema de rotació, la idea és que s'apliqui just per aquesta problemàtica actual o la intenció és que també es mantingui en un futur?
Bueno, lo que suelen hacerse con los planes de rotación de este tipo es, primero se diseña un plan de rotación intensivo, es decir, un plan de rotación bastante exigente, que es el que hemos presentado en el día de ayer para los próximos 4 años, contando a partir de la campaña del 26. Y a partir de estos 4 años y en función de las evaluaciones que hagamos y de las analíticas que hagamos de tierra y de cómo haya disminuido la presencia de nemátodos, pues se vuelve a diseñar un segundo plan de rotación, esta vez mucho más suave, mucho más liviano para mantener tener los logros conseguidos en el primer plan.
I tot això coincideix amb un moment complicat també per al sector de la patata, per un dels principals portals exportadors de Sa Pobla. S'ha explicat quin futur té el cultiu d'aquest tubercle des d'un punt de vista comercial.
Bueno, la comercialización de la patata, ayer di los datos a la mesa, pues prácticamente se mantiene en los mismos niveles que en los últimos 3 años. Es decir, ha habido un descenso en los últimos 10 años de la superficie y la producción de la patata, que para nada se debe a que un operador en concreto haya decidido cerrar o traspasar su producción, sino que se deriva fundamentalmente de las dificultades sanitarias a las que se enfrentaba el cultivo. Yo creo que en este momento la idea, la información que tenemos es que ninguna hectárea de cultivo de patata se va a perder. Los pocos productores de patata que quedaban de ese split activos, que tengo que recordar que solamente quedaban pues apenas el 15% de los socios de split cultivaban patata, pues van a trasladar su producción a través de otros portales y de hecho se ha creado una nueva operador en la patata que se llama Gregal, con su asociación de defensa vegetal, que absorberá parte de las tierras de lo que era antes Splet. Es decir, Splet necesitaba una reestructuración profunda porque la base societaria no se correspondía con la realidad productiva. Más del 80% de los productores que estaban como socios de Splet ya no producían patata, ya no cultivaban patata y, sin embargo, votaban en las asambleas y esto era complicado para tomar decisiones que iban a ser muy importantes. De hecho, el plan de rotaciones es algo que yo llevo avisando y informando y pidiendo que el sector asumiera el tema pues desde hace 5 o 6 años llevo diciéndolo del plan de rotaciones. Estas cosas al final llegan cuando llegan, pero evidentemente los operadores del sector de la patata sabían que en el plazo de tiempo corto iban a tener que tomar decisiones importantes y difíciles en la producción, y para eso necesitas tener una base societaria saneada y que se corresponda con la realidad.
Senyor Fernández, encara m'agradaria afegir una pregunta més, perquè aquests dies hi ha un tancament un altre tancament important, la fàbrica Gama deixa d'embotellar llet a partir d'avui. De les tres explotacions que la subministraven, n'hi ha una que tanca i dues la intentaran vendre a la península. Creus que serà viable?
Bueno, la decisión de vender a la península la leche, yo la conozco a grandes rasgos, es decir, no conozco los detalles, me han informado los ganaderos, pero no conozco los detalles. Realmente es una operación difícil que implica, primero, vender la leche al precio que te la quieran pagar y, además, imputar los costes del transporte, que son altos, que son como 7, 9 céntimos por litro, es decir, es mucho. Entonces, bueno, yo creo que es una solución transitoria para otros planes que los productores tienen en el medio tiempo, pero que efectivamente necesitan pues unos cuantos meses para poder ponerlos en marcha. Entonces es difícil y bueno, pues es lo que hay, es la decisión que han tomado.
I per on passa el futur del sector ramader de les Balears, sobretot després d'aquest tancament de Gama?
Bueno, el sector de leche en Baleares tiene dos realidades muy distintas. En Menorca es un sector consolidado que apenas pierde producciones ni cabezas de ganado y, al contrario, aumenta ligeramente los litros y la producción de queso. Es decir, la realidad de Menorca es una y luego la realidad de Mallorca es otra, donde sí que tenemos un proceso de reestructuración importante desde hace años. También un poco porque la base territorial y las bases pues agroclimática de Mallorca no es lo mismo que en Menorca, y también las producciones y los cultivos se adaptan a los contextos mejor o peor medida, y no podemos olvidar eso, y no podemos olvidar que producir leche en Mallorca es casi como producirla en Murcia, Entonces esto tiene sus dificultades. ¿Por dónde pasa? Bueno, pues lo que están haciendo en este momento las explotaciones de leche, tanto de vaca como de cabra como de oveja, es virar hacia una transformación y comercialización directa. De hecho, el número de queserías en Mallorca pues se ha duplicado en los últimos 5 años. Teníamos hace 5 o 6 años pues 4 y en este momento tenemos 9. Yo creo que el futuro va también por ahí, va por reducir la producción de leche, incorporar transformación, que no tiene por qué ser queso, puede ser helado, yogur, cuajada, puede ser múltiples productos, y comercializarlo de forma directa. Es un modelo distinto, que no es el de leche UHT. Lamentablemente, pues todos los esfuerzos que hemos hecho desde la consellería, pues desde hace mucho tiempo, yo escribí hace poco tiempo a una tribuna en el diario Mallorca donde explicaba un poco todos los esfuerzos que hemos realizado. Pues todos los esfuerzos que hemos realizado en los últimos años no han llegado a puerto, però bueno, estamos donde estamos.
Uh-huh. Bé, avui hem volgut parlar de diverses qüestions amb el director general d'Agricultura i Ramaderia i Desenvolupament Rural, qüestions d'actualitat. Hem parlat de Gama, però també del cultiu de la patata i d'aquest pla de rotació de cultius per protegir el sector de la patata que la conselleria va presentar ahir. Fernando Fernández, gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts.
Gràcies a vostès.
Hem arribat a les 8:41. Sortim ara a l'exterior. I és que d'aquí a pocs minuts s'inaugurarà la Fira Ciència Inclusiva en Acció a la plaça d'Orson Welles de Palma. És una iniciativa educativa que té com a objectiu fomentar les vocacions científiques entre els alumnes en situació de vulnerabilitat social de la ciutat. Participen en aquesta fira un total de 5 centres educatius de la zona, més de la Universitat de les Illes Balears i també l'Associació Espanyola contra el Càncer. Connectam en directe amb aquest punt de Palma. Allà hi ha el nostre company Toni Sastre. Bon dia, Toni. Ja ho tenen tot preparat?
Bon dia. Pràcticament sí. En aquesta hora els alumnes i professors acaben d'enllestir les paradetes on mostraran els seus experiments científics que han preparat a classe. Hem pogut parlar amb ells i en diuen que estan molt il·lusionats i emocionats per poder ensenyar i explicar el que han après. Com dèiem, hem pogut parlar amb un parell d'estudiants, són del centre Gabriel Vallseca, que han preparat un projecte sobre la Posidònia titulat La mà mediterrània.
Que muy especial porque para mí es posar y que los demás aprendan cómo es la Posidonia y cómo es el ácido, el pH, pues muy bien.
Direm, o sea, qué es la Posidonia y por qué es importante, les amenaces y todo eso de la Posidonia y también direm el pH.
Hemos estado días para aprendernos, para preparar los sujetos y todo eso, pues meses, semanas.
També hem pogut parlar amb Nakati Ribot, que és la directora del Centre de Professorat de Palma, que assegura que l'objectiu de la fira és acostar la cultura científica als estudiants de les barriades desfavorides de ciutat.
Per a aquests infants suposa un aprenentatge, una exposició pública de la seva experimentació, de compartir els aprenentatges i també compartir amb els pares, perquè la universitat ha fet un fulletons que farà arribar als seus familiars per fer ciència a casa.
Ben aviat, d'aquí mitja hora, a les 9 i quart, el conseller d'Educació, Antoni Vera, inaugurarà aquesta fira anomenada Ciència Inclusiva en Acció i a les 10 començaran les visites per part de l'alumnat dels centres participants. La fira acabarà a 1:30 amb una cloenda.
Gràcies, Toni. Vos parlem ara de la darrera hora, a l'Orient Mitjà. I que passa per les paraules del secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, que diu que s'haurà de revisar la relació del seu país amb l'OTAN una vegada que acabi la guerra. Són declaracions a una entrevista a la cadena Al Jazeera. And we have countries like Spain, a NATO member that we are pledged to defend. Assegura que s'ha de fer perquè l'Aliança Atlàntica hi ha països com Espanya qui afirma estar disposat a defensar que els prohibeixen l'ús de l'espai aeri i presumeixen de negar-los a utilitzar les bases militars. En aquest cas, les de la Rota i Morón, una crítica que basa en la idea que l'OTAN els és beneficiosa perquè els proporciona bases de contingència i que arriba hores abans que la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparegui a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional per informar sobre les decisions que s'han pres en relació amb el conflicte bèl·lic. Precisament ahir, Robles va defensar la decisió del govern espanyol de prohibir els avions militars nord-americans travessar territori d'Espanya.
Tampoco se autoriza la utilización del espacio aéreo español para actuaciones que tengan que ver con la guerra en Irán. Evidentemente las bases están ahí, otras actuaciones se pueden realizar, pero rotunda y claramente España no va a autorizar en ningún caso, ni lo ha hecho, ni lo hace, ni lo hará, la utilización de las bases de Rota y Morón para ir a una guerra contra la que estamos totalmente en contra, en la que no creemos, que nos parece profundamente ilegal y profundamente injusta.
Avui, com deia, Margarita Robles compareixerà a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional. Són les 8:45. Arriben la informació de cada illa.
IB3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. La fàbrica de Gama deixa avui d'envasar llet. El grup d'AMO va comunicar a principis d'aquest mes la plantilla. De les tres explotacions que la subministraven, n'hi ha una que tanca i dues intentaran sobreviure a la crisi venent a la península. Tot donant parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanas. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estem en retenció entre l'autopista d'Inca, l'autopista de Pelina de Son Castelló i l'incorporació cap a la Villa Cintura. I a la Villa Cintura, davant les complicacions habituals, a l'altura de Can Blau fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taulera en sentit d'Andratx. I ja el que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juanan. Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
8:47, ho dèiem al començament. La fàbrica de Gama deixa d'envasar llet a partir d'avui. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. El grup de la cervesera DAM ho va anunciar a principis d'aquest mes a la plantilla. De les tres explotacions que subministraven llet a Gama, n'hi ha una que tanca i dues que intentaran sobreviure a la crisi venent a la península. Fernando Fernández és director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural.
Realmente es una operación difícil que que implica primero vender la leche al precio que te la quieran pagar y además imputar los costes del transporte, que son altos, que son como 7-9 céntimos por litro, es decir, es mucho. Entonces, bueno, yo creo que es una solución transitoria para otros planes que los productores tienen en el medio tiempo, pero que efectivamente necesitan pues unos cuantos meses para poder ponerlos en marcha.
Mentrestant, les propietats de la desapareguda Ciutat Sesplet es venen per 5 milions d'euros. Així ha sortit anunciat a diversos portals immobiliaris.
Les publicacions especifiquen que es tracta de dues parcel·les amb 7.000 metres quadrats construïts. La finca s'anuncia en declaració d'interès general vigent i la industrial s'ofereix per projectes logístics, comercials i productius. També es dona la possibilitat de comprar només la nau industrial i en aquest cas el preu és de 3.250.000 euros.
Canviem de qüestió. Tres persones han estat detingudes per falsedat documental i s'han identificat 64 treballadors en situació irregular durant una inspecció realitzada per la Policia Nacional en les obres de remodelació d'un hotel a Manacor.
L'operació s'ha fet aquesta setmana passada i ha permès identificar 384 treballadors de 42 empreses. Segons una primera valoració de la inspecció de treball, aquestes empreses implicades podrien enfrontar-se a multes superiors a 640.000 euros per fer servir treballadors en situació irregular.
I a tot això ja es pot accedir des de Palma fins a la zona de l'estació de creuers a peu. Ahir es va inaugurar la passarel·la que surt del passeig marítim i passa entre els edificis del nou Club de Mar.
La passarel·la de vianants i una altra que va just per davall marquen un abans i un després. Borja de la Rosa és el president del Club de Mar de Mallorca i Alejandro Sáenz de San Pedro, el conseller d'empresa.
Ha permitido eliminar las barreras físicas que históricamente han separado el recinto portuario del entorno urbano.
Una infraestructura que va mucho más allá de una mejora puntual, un espacio que contribuye a hacer este entorno cada vez más accesible, más funcional.
El port i la ciutat, diuen, es recuperen l'un a l'altre, tot plegat a mig del nou Club de Mar, un gran complex de quatre edificis que aviat estarà en funcionament. Javier Sanz és el president de l'Autoritat Portuària de les Balears.
Un enclave capaz de atraer actividad económica de alto valor añadido, generar empleo y reforzar el posicionamiento internacional de Palma como destino náutico de referencia.
I el balde de ciutat, Jaime Martínez, considera que la nova passarel·la és clau en la configuració del nou model de ciutat.
Y este modelo es el de una ciudad moderna, abierta al mar, homogénea, y que tendrá en el Club de Mar a uno de sus referentes. Reivindicar este espacio como un eje neurálgico del comercio, el ocio, el deporte, la cultura, la sostenibilidad y, en definitiva, el tejido productivo y social de la capital de las Islas Baleares.
És un nou espai de més de 3.000 metres quadrats on hi haurà oci, restauració i activitats relacionades amb la mà.
Mentrestant, diverses entitats ciutadanes han presentat la campanya Salvem Portopí, Salvem el Port, amb la qual demanen canviar la proposta actual de reordenació d'aquesta zona.
Proposen crear un gran parc patrimonial que inclogui el castell de Sant Carles, la Torre de Senyals i el port de Portopí. Consideren que és una proposta més ecològica, econòmica i ràpida d'executar. També diuen que és més respectuosa amb el patrimoni i amb el medi ambient. Els impulsors d'aquesta campanya són Arca, el GOP, Palma 21, Fridays for Future Mallorca. Àngels Formosella és la portaveu d'Arca.
L'objectiu és aconseguir una reordenació dels usos del port de Palma, en el sentit de que sigui una ordenació lògica, ràpida d'executar, respectuosa amb el patrimoni històric i amb criteris de protecció ambiental.
Arca també ha demanat a l'Autoritat Portuària de les Balears que no atorgui la concessió de la futura planta de residus líquids prevista en el port de Palma. Consideren que afectaria directament el valor patrimonial del castell de Sant Carles. El president de l'Autoritat Portuària de les Balears, Javier Sanz, però, ha dit que xerraran amb totes les parts implicades.
Sabes que nuestra filosofía siempre es cuando tomamos una decisión hablar con la gente, ¿no? Y realmente podemos tener hemos tenido reuniones con Arca ya dos o tres veces, les hemos explicado el proyecto, lo estamos razonando, es un proyecto complicado también a largo plazo, porque es un tema cultural, un tema de medioambiental, un tema de fabricación, estamos trabajando en ello.
8 i 52 minuts, la unitat de nounats de l'Hospital d'Inca acaba d'estrenar incubadores de darrera generació per atendre els nadons prematurs. El material nou ha suposat una inversió de 150.000 euros i faciliten la feina als professionals, així com suposen una millora important pel benestar dels nadons.
Aquesta incubadora híbrida de darrera generació és la incorporació de material més destacada de la unitat de nounats de l'Hospital de la capital del Reguer. Es tracta d'una incubadora amb la qual els infants prematurs poden rebre una millor atenció. Marga Moranta és supervisora de la unitat de materno-infantil i nounats.
De lo millor és el que hem adquirit per als nostres infants. I les anteriors eren de la mateixa marca, però tenien 17 anys i ja estaven bé, però necessitaven un canvi.
I canviem ara de qüestió, perquè a banda de les de divendres passat i diumenge a nit, va ser també una fita important en el calendari de les processons de Palma, entre les quals hi hagué la de Sant Francesc, que sonava així a la sortida del pas de la Mare de Déu de l'Esperança. És una de les quatre que va haver-hi ahir a ciutat. Aquestes processons van obligar a fer canvis en la circulació a banda de Sant Francesc, també a la zona de la Llotja i Santa Creu, a Palma. La processó del Crist del Bon Perdó va requerir talls a la barriada dels Hostalets entre els carrers de Jaime Verdaguer i el carrer Reina Violant.
La primera en sortir va ser la de la Nostra Senyora de l'Esperança, que a les 8:15 del capvespre va transitar entre els carrers Conqueridor i el Temple. Escoltam. Algunes confraresses sortint de la Basílica de Sant Francesc, des de la gent gran fins als més petits.
Només fa 46 anys, del 80. Les primeres dones que hi va, vaig entrar jo.
Si no fos per això, jo no sé quina persona seria. La Verge és la meva mare.
Un quart d'hora després va processonar el Sant Crist de l'Agonia pels carrers que uneixen la Puresa i Santa Clara.
Per avui també hi haurà dues processons amb els consegüents talls de trànsit.
La primera serà la Nostra Senyora del Remei, que sortirà del Molinar a les 8:30 del vespre i tancarà bona part de la barriada. Més tard, a les 9, serà el torn de la Verge Dolorosa per la zona de Sant Nicolau i tot el centre de Palma.
I de pendents d'aquestes processons d'aquests dies i també dels talls de trànsit, arribarem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IBT Ràdio.
L'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I dediquem aquests darrers minuts abans de les 9 a la cultura. S'ha presentat a la Llotja, però serà el Palau de Congressos el que aculli de dia 9 a dia 12 d'abril la primera edició de l'Art Colony Palma, una fita històrica en l'art contemporani que costarà la fira més antiga del món a Mallorca. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, estem parlant d'una cita que reunirà 90 galeries de 20 països diferents amb un programa que inclou exposicions, trobades professionals i activitats paral·leles. Tot plegat amb la vista fixada en l'art contemporani que ens arribarà de l'exterior, està clar, però també cap a les propostes que neixen d'aquí. És el que destacava en el seu discurs la presidenta del govern, Marga Proens.
No estem presentant avui només una fira, sinó un veritable ecosistema cultural, on conviuen tradició i avantguarda, artistes consolidats i també noves mirades i molt, moltíssim de talent local.
L'Art Colony Palma ha estat fruit de la unió de les institucions, també de les associacions de galeristes. S'ha fet feina, fa més de 2 anys que es feia feina per aconseguir aquesta fita i, de fet, ja està també empareulada l'edició de l'any que ve. I si hem de fer cas al discurs del responsable de l'empresa organitzadora d'Art Colony, Gerard Bios, Palma té prou força per esdevenir un referent, un punt de trobada d'artistes i col·leccionistes de tot el món a partir d'ara.
I'm convinced that it has the potential to establish itself as an important meeting point of the European art scene in the Mediterranean region.
És un optimisme que comparteix també el batle de Palma, Jaime Martínez, que considera que la ciutat està vivint un moment d'efervescència cultural mai vist fins ara.
Cada vegada més instància, artistes i autors de rellevància internacional volen exposar les seves creacions a la nostra ciutat. I les grans galeries nacionals i internacionals han girat la vista també cap a Palma, perquè saben que aquesta capital viu i respira cultura les 24 hores del dia.
Tot això, com dèiem, a partir de dia 9 i fins al dia 12 d'abril. Per cert, que aquest darrer dia de fira, que serà diumenge, els residents balears podran accedir de franc a les diverses exposicions.
I arribarem a les 9 amb un apunt de l'agenda.
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes.
I és que ja sona la banda, les entrades per al concert que farà Juan Luis Guerra i els seus 440 dia 10 de juliol a Son Fusterat.
Sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando...
Amb una trajectòria de 40 anys d'èxits, com aquest que escoltam de fons i molts d'altres, Juan Luis Guerra forma part del cançoner popular amb reconeixement internacional i innumerables premis. L'artista dominicà es considera una de les grans figures de la música llatina i el rei del merengue. Guerra recala de nou a Palma aquest estiu amb el Tour Espanya 2026, en el que promet ser un dels grans esdeveniments musicals de l'estiu a Mallorca. La prevenda d'entrades es va posar en marxa ahir hora baixa.
Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores.
Recordem que el concert de Juan Luis Guerra serà dia 10 de juliol a Son Fusterat, a Palma, amb la seva música. Arribarem a les 9.
Rayo X cirugía. Y es que la ciencia no funciona. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño.
Arribat ara a les 9, resumint les qüestions més destacades d'aquest matí de dimarts. Menorca torna a estar incomunicada per mar. El port de Moa ha tancat a les 6 del matí i el de Ciutadella, 3 quarts d'hora més tard. L'empitjorament de les condicions meteorològiques fan impossible el trànsit marítim, tot i que els dos ports havien reobert ahir capvespre.
Menorca i part de Mallorca continuen avui amb avís taronja per fenòmens costaners adversos, amb onades que poden assolir els 11 metres d'altura. També hi ha avís per vent groc a Menorca fins a les 10 del matí, quan s'eleva també a taronja, en previsió de tramuntana de 90 km per hora.
La Conselleria d'Educació ha obert una investigació arran de l'atac homòfob a un professor de l'Institut d'Educació Secundària, Baltasar Porcel Andrade.